A Ràdio Maricel, a cel obert.
I és que des de dimarts i fins al 19 d'agost, la Biblioteca Santiago Rusiñol, ja saben que més enllà de llibres també és espai expositiu. I com dèiem, fins al 19 d'agost hi ha dues exposicions que coincidiran, que conviuran a la biblioteca en diferents espais de la biblioteca, però totes dues a la Biblioteca Santiago Rusiñol. Una és la de pintura de Pol Borràs, Expansió es titula, i l'altra és la d'escultura de Raimon Soldevila, que es titula Calçat Casat. I avui els hem convidat a tots dos aquí a venir, a Pol Borràs i al Raimon Soldevila. Què tal? Bon dia, benvinguts.
Bon dia
a tots dos. En Pol Borràs, que torna a la biblioteca, l'any passat ja hi va ser, estàs com fitxant, no?, els estius a la biblioteca.
Bueno, fitxes.
És un bon lloc per exposar, una biblioteca?
Sí, perquè...
O no és una biblioteca, sinó aquesta biblioteca?
No, aquesta biblioteca, perquè no he exposat d'altres, està molt bé perquè... l'espai arquitectònic és privilegiat. Uh-huh. Llavors, com que exposo al pati interior, amb una font que per fi raja aigua,
sí.
És molt relaxant, i allà és un espai immillorable.
Que és un espai que convida d'alguna manera a veure, gaudir, no?, a observar amb detall aquelles obres que allà s'exposen. No? Entenc.
Exacte.
Que això... afavoreix, entenc, no?, l'obra, sí, diguem, exposada.
Sí, sí, dona un espai, un moment i un lloc per aturar-se del brugit de la vida, passejar calmadament i mirar-se cada obra per si mateixa i gaudir.
Uh-huh.
Gaudir que la presentació.
Uh-huh.
Intenta ser una finestra on deixar volar la nostra mirada, el nostre pensament o res.
Uh-huh. Raimon, en el teu cas exposes en les vitrines de l'entrada de la biblioteca.
Sí.
És la primera vegada que exposes en una biblioteca?
Sí, en una biblioteca sí.
I què? Quan t'ho van proposar, no sé si et va cridar l'atenció, et va sobtar, perquè clar,
bueno,
normalment les biblioteques les associem a llibres, no a exposicions.
Sí.
No?
Bueno, sempre és cultura. De fet, a mi em feia molta il·lusió perquè ma mare va néixer a Sitges i va marxar exiliada. I, bueno, i de fet tenir vincles d'aquest tipus amb Sitges a mi m'emociona, i uh-huh. especialment a la biblioteca, que li tinc molt d'estar.
Sí, és més per un tema emocional, no?
També, diguem,
és un
sí.
valor, sobretot, entenc que emocionat. El Raimon exposa la mostra de Calçat Casat, aquestes escultures que representen animals, no?, a partir de formes de sabata de manera, ho estic dient bé?
Sí,
no.
De fet, l'exposició meva va referida, és un homenatge
sí?
als antics artesans mm. sabaters de Sitges,
mm-hmm.
i a partir de formes de sabata, de formes,
sí.
He creat animals o el que la gent li suggereixi.
Uh-huh. Però la inspiració, diguem, parteix d'aquest origen sitgetà, aquest vincle amb la indústria sabatera?
De fet, la meva família es dedicava més al moscatell. Els meus besavis havien sigut socis del Fagund Bagardí.
Sí.
I aleshores jo vinc més de... La branca ve més del vi que del raïm.
De
mirar el peix, de la zona de mirar el peix. Però a partir d'unes urmes que em van passar, em va començar a calentar-se el tarro i vaig dir, hosti, per aquí puc fer coses maques.
Uh-huh.
I, bueno, i ha sigut una manera d'introduir una miqueta a la història uh-huh. de Sitges, que em feia molta il·lusió.
Uh-huh. Perquè, clar, i no sé si... entenc que la gràcia, sobretot, d'aquesta exposició, la part més curiosa, no?, és això, que a partir d'un element que un associa a una sabata, no?, tu recrees unes formes d'animals, no?
Sí, exacte, entre d'altres.
Uh-huh.
De fet, tot el que faig és amb material reciclat.
Sempre?
Quasi, sí, pràcticament. No sé que
clar, és el que anava a preguntar, fins a quin punt marca... l'obra, el material amb el que un comença a treballar, no?
Pràcticament és total. El que passa que a vegades sí que potser tinc que comprar una varilla de ferro, o tinc que soldar, o tinc que intervenir amb peces que potser compro a la ferreteria, però normalment les peces s'ajunten, procuro que sigui sempre el mínim de peces, amb una o dues peces vull interpretar alguna cosa i fer que la gent s'emocioni amb res, amb molta sutilesa i amb molta... intento que siguin elegants.
I això de l'escultura d'on ve?
Bueno, jo vinc del món del disseny de producte. La meva família hi ha el Joaquim Gomis Sardanyons, que era, va ser el primer president de la Fundació Miró. Era molt amic del Miró, amb ell havia parlat molt de temes d'art i de treballar molt el tema de les coses senzilles. Després, per part del Josep Carbonell i Gené, per part de la mare també, que havia fet la revista Amics de les Arts,
sí,
als anys 40. I bueno, i d'aquí jo m'imagino que m'ha amat moltes coses que m'han anat omplint i m'han anat... bueno, i a partir d'aquí he estat tota la vida treballant en disseny de producte a nivell industrial, molt en màrqueting i en injecció de plàstics. I de repent se'm va girar el cervell, vaig començar a veure... Bueno, sempre m'he fixat molt amb els trastos i amb la deixalla, no? I a partir d'aquí, bueno, doncs hi ha hagut un moment que he dit ara em toca, ara puc, ara tinc temps.
Sí, ha estat ja de gran, això, de gran.
Sí, vull dir, 63.
No. No volia dir així, però vull dir que no ha estat una cosa no. Jo d'infància o d'infantesa, no, que ha estat, petit... diguem, ja...
Bueno, el meu germà sempre em deia, hòstia, sempre has estat pensant i sempre... De fet, m'he dedicat molt al tema de les patents.
Sí.
En el món de les patents sempre he tingut una mica d'imaginació, he sigut enginyós. I ara, en les peces aquestes, veu tan... Es nota bastant l'enginy de convertir coses que potser no les
sí,
veus.
I en un objecte en què doncs, algú potser no hi veuria res més que el que és, aquesta capacitat de veure-li sí. No? Una o altra inclús... possibilitat o veure altra cosa, altra figura,
sí,
no? Altre element.
Inclús coses que jo veig, altres persones em diuen, no, jo veig això. I també m'agrada molt veure la reacció que té cada un davant de les peces, no? Perquè hi ha vegades que em diuen coses que dic, hosti, també tens raó, també es veu, també t'ho imagines, no?
Uh-huh,
uh-huh. I això és divertit.
Uh-huh.
Em sembla divertit.
Pol, en el teu cas, en la pintura sí que hi entres des de ben petit, eh?
Sí. Jo vaig néixer amb un pinzell sota el braç en lloc d'un pa.
I ja no l'has deixat?
No. Vaig començar exposant el 81. Fixa't si em fa d'anys. I llavors sempre he exposat... una pintura o un dibuix realista, figuratiu.
Uh-huh.
Encara que les combinacions que feia, m'agradava molt el surrealisme, el Dalí, el Magritte, podien semblar altres coses, però sempre hi havia la base figurativa realista. Llavors, clar, això, 60, 70, 80... el gran boom dels 80 que tothom estudies o treballes o dissenyes o pintes, llavors tothom pintava i tothom se n'anava cap al figuratiu cap a l'abstracte.
Exacte.
Perquè la meitat o més de la meitat no en sabien de dibuixar o de pintar i llavors es refugiaven amb l'abstracte, amb l'uniformalisme. I llavors jo he mantingut sempre una actitud crítica envers aquest art. No tot, però la majoria. I clar, jo militava a la banda oposada. Deia, no, això està passat, el surrealisme, abans de que es morís del Dalí. Tothom renegava d'en Dalí. Quan es va morir, oh!
És... Ja passa això amb els artistes,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. I llavors, tot i que un criticava... entre cometes, l'art abstracte, no figuratiu, sempre feia coses, experimentava des de ben petit, o sigui, no feia només les cares o els cavalls o els elements que dibuixem de petit, sinó que experimentava amb colors. Llavors, a poc a poc he anat acumulant obra i en un moment donat, ara per ara, també tinc 63 anys, és recent fet, dic, escolta, si no puc posar la meva col·lecció de figuracions abstractes, que sembla un oxímoron, però no ho és, llavors he investigat aquest art abstracte, el que jo criticava, i he descobert coses, i he descobert pintors i pintores, i no tot el que és... figuratiu és no saber pintar. N'hi ha molts. N'hi ha moltes que sí que en saben. I llavors això m'ha interessat i he volgut donar la meva versió.
És a dir, una mica t'has com corregit a tu mateix o has desfet sí. Una mica aquella idea que tu tenies o aquell prejudici,
exacte.
No? Que tenies inicial cap a aquest estil que era l'abstracte, no?
Mm-hmm. Mm-hmm. Perquè jo sempre em deia, ostres, tu fas un art que no està de moda i tal. I què està de moda, això? I anava a veure exposicions i se'm caia la cara de vergonya. No totes, eh? Tàpies, Miró, amb alguns aspectes Cuixart, bueno, tots aquests, i no parlem dels clàssics, estrangers, estrangeres, però deia, bueno, hi ha coses que m'interessen, hi ha coses que no m'agraden, però em fan reaccionar, que això és l'important de l'art, que et faci reaccionar a favor o en contra. Si estàs davant d'una escultura o d'una pintura o d'una música, una cançó, i no et diu res, és el pitjor que pot passar.
Pol, t'hi dediques i t'hi has dedicat sempre a la pintura?
Sí.
Es pot viure bé?
No. Hi ha molts pocs artistes, hi ha moltes poques artistes que puguin veure realment de la pintura. Ja no parlo dels booms aquests, que de no sé on l'han tret i exposa a la fundació tal, i dius, vas a veure i dius, bueno, això és una presa de pèl o què és? Aquests sí que volen, són uns artistes, no de la pintura, de treure diners a través de la pintura. Però hi ha molts pocs artistes que siguin artistes conscients que puguin viure de la pintura. Molts han de, o havien de donar classes, compaginar amb altres feines. Jo he sigut repartidor. Sempre soc pintor i ara estic amb la música i tal, però sempre m'he tingut que guanyar les garrofes d'una altra banda. Sobretot després de la crisi del 2008, que jo més o menys exposava un cop a l'any i, bueno, més o menys funcionava, però des del 2008 la crisi i tal, ostres.
I això de l'art, sempre que veniu aquí artistes, pintors, escultors, altres tipus, sempre surt la conversa i a mi m'agrada recordar que és que de vegades tinc la sensació que la ciutadania en general ens agrada com veure l'art, el gaudim, però se'ns oblida moltes vegades que viviu d'això, en molts casos, en alguns, no tots. I això significa que, vull dir, que hem d'invertir en això també, que hem de comprar. És a dir, si ens agrada un quadre, una escultura o el que sigui, estaria bé que ens replantegéssim també invertir diners o gastar-nos diners en això, que és una cosa que, si més no aquí, costa bastant d'entendre a nivell, diguem, més popular o més ciutadà. Ja sé que, òbviament, hi ha gent que compra, que inverteix, etc etc. Però sempre sona que jo vaig a veure una exposició, no? Però ens costa entendre que allò que estem veient es ven, i de fet que l'objectiu és vendre-ho, perquè aquell artista vol guanyar-se la vida fent allò que fa, no? Que és pintar. Digues, Raimon.
No, bé, jo he estat visquent a França 3 anys,
sí,
i m'he donat compte que el valor que es dona a l'art a França és...
Res a veure.
Perquè a veure molt d'aquí, és molt diferent. De fet, aquí no es valora, inclús a vegades et diuen animalades que penses, hòstia, bueno, callo la boca perquè tampoc ho entenen.
Sí, perquè no sé per què ho entenem una mica, sembla que sigui un hobby, no? Mira, que bé que pinta, no? Aquest senyor, mira, m'agrada això que fa. És la seva feina.
Llavors, ostres, pintes molt bé o esculpeixes molt bé, i de què treballes?
Sí, com si això no fos fos una feina. O quan dius el preu d'un quadre, diuen, oh, quina barbaritat, no? Dius, home, clar, és que no ho entenem, això, eh?
Jo, de fet, l'altre dia algú em preguntava, escolta, i vens peces? I dic, home, una o dues al mes les venc. Em diuen, hòstia!
Com si fos moltíssim, no?
Sí. I vaig quedar parat perquè vaig dir, tampoc són cares. Vull dir, però bueno, sempre fas calaix, no? T'ajuda.
Clar.
Part de la feina que facis, doncs sempre ve de gust que et diguis, hòstia, mira, Raimon, vull aquesta, vull l'altra. I després tinc clients que són fans, que cada dos per tres, què has fet, què tens? I que de tant en tant compren coses.
Però aquests clients fans, no, aquesta gent fidel, normalment són gent, d'entrada, moltes vegades amb diners, i també gent amb que entenen l'art d'aquesta, sí, altra manera, com, sí, que no és la majoritària, no? Que ens costa entendre això. No? Mm-hmm. I és quelcom que sempre em crida molt l'atenció quan veniu aquí artistes.
Hi ha una cosa que és molt curiosa, és les peces que jo tinc, moltes, els noms que poso són molt divertits. Hi ha una, la Malores Rubio García Monté, que m'ha comprat bastantes coses, sempre em diu, no sé si t'ho compro més per la peça o per el nom de la peça, perquè sempre li poso noms que li donen molta conya. Això és molt màrqueting, no? A mi he treballat molt amb el nom del màrqueting i sé que aquestes coses, el factor sorpresa és molt important. I si la peça t'agrada i a més el nom és canyero, doncs la venda és més segura, més divertida, no?
Bé, tens capacitat de venda, no? Que això entenc que també s'ha de tenir, no? Per heu de saber vendre el vostre producte, bueno, també,
venim,
no?
Venim del món del disseny industrial.
T'ha costat menys, diguéssim.
Ho tinc molt mamat, no? Llavors, és divertit.
De fet, el cartell de l'exposició hi apareix una obra d'en Raimon que es diu Merluço.
És un merluço.
Un merluço.
Pretén ser un peix.
Sí.
Sí.
Amb orbes de sabata, fet amb eines, diguem, de la indústria de la sabatera.
Amb una mitja lluna de tallar la carn i amb un raspall d'una escombreta.
Pol, ara deia això de que heu de saber vendre la vostra obra. Sí. Això és la part més difícil, Pol?
És la part més difícil i... hi ha gent com jo que no sabem vendre's. De pintar, dius, més o menys en sabrem, agradarem o no, però de vendre és un altre món. I em costa molt. Sempre m'ha costat.
Clar, i en aquest món en què ara hem de saber una mica de tot, no? Perquè clar, a més, ara us heu de saber vendre i a més, si us sabeu vendre per les xarxes ja...
Bueno, ja no te digo.
Aquest és un altre gran repte, sí. No?
Jo crec que t'has de guanyar el públic. Jo crec que has de... No només és el fet de pintar avui en dia, sinó tot el que envolta l'obra. Penso que pot ser una tonteria o no, però també li agafes carinyo a la persona que ho fa, no? Jo, per exemple, he conegut pintors que potser em caien malament i l'obra no me la miro de la mateixa manera. I m'agrada molt l'obra que fa. Però no diré noms.
Com quan llegeixes un llibre, no? Cada vegada és un autor, igual no et cau gaire bé, però el llibre dius, és que el llibre m'encanta.
La persona en si dius, hosti, quin tio... I el que pinta és bestial. No interpreto el que pinta amb la persona, no? Colors alegres, divertits... El Pol, per exemple, fot colors molt xulos. Mm-hmm. I és divertit. Per mi és diversió a l'art, en el meu cas. Mm-hmm. Jo em diverteixo fent això.
Pol, i en el teu, perquè és el que deia ara en Raimon, tens una obra molt colorista, no?
Molt colorista... Bueno, això deu ser perquè fa anys que dono cursos de color. Ah. El centre cívic a Casa Elizalde, a Barcelona.
Sí.
I amb èxit, perquè la majoria d'alumnes, sobretot elles, repeteixen. I tinc alumnes que les porto des d'abans de la pandèmia, o sigui que fa 4 anys que repeteixen i tal. Bueno, amb això, amb el curs de color he après molt també de les meves alumnes també. I això que deies abans tu, Raimon, de que l'interessant d'un artista és donar-se a conèixer i tindre un públic fidel i tal, correcte, això està molt bé, però a petita escala. A gran escala has de passar pel sedàs de les galeries. Mm-hmm. I llavors, aquí ets amigo Pedro con la iglesia hemos topado, perquè entrar al món de les galeries ja suposa una sèrie de condicionants amb que la teva obra ja no compta. Només compta el producte que... parlo grosso modo, en línies generals. El producte ja no és si pinta bé o és una escultura molt ben feta i tal. No, és un producte que es valora o...
Mercantilitzat, no?
Exacte. Uh-huh. Perd el valor d'art i pren el valor mercantil. Que això és el que ha passat
passa a ser un producte
a partir de, bueno, la segona quinzena del segle XX, del segle passat, i ja s'ha donat ja de manera... Molta gent, molts potentats aquests, trucaven a la sala d'art o la galeria. Escolta, quin pintor teniu, quin artista té? Vale. Compra'm en un de preu mitjà o al més, sense veure'l, per especular. Llavors, amb això, amb l'especulació, sí. Jo parlo de la pintura, d'escultura, també es podria aplicar a la música i en certs casos a la literatura. La literatura guanyen
els premis Planeta i etc.
Els periodistes, els famosos, els famosetes i tal, però realment...
Sí, que de vegades entenc, no, que el valor artístic queda per sota del valor mercantil o del valor del producte, no?
I... Ara arribarà la intel·ligència artificial.
I... Què és això? Això us fa por als artistes?
A mi no, perquè al final el que és important és saber què li demanes tu a la intel·ligència artificial perquè faci.
Uh-huh.
Ara fa poc vaig estar parlant amb amics meus que estan en departaments de disseny de multinacionals, com pugui ser Volkswagen o un concretament que està amb Land Rover, Jaguar, a Londres, i em deia: Raimon, agafen 5 o 6 cotxes, els foten dintre una màquina i surt una definició de lo que serà el següent cotxe. O sigui, els cotxes més venuts avui de tot terreny, per exemple, els posen en un arxiu i el mateix en dècimes de segon et treu un producte nou que és la fusió de 6 productes que estan tenint molt èxit i ningú treballa, tot el procés de disseny te'l treu en, no arriba a 30 segons. Tens el nou producte per d'aquí 6 o 7 anys, que penses, hòstia, amb aquesta velocitat amb 6 o 7 anys ja hi hauran, ja anirem amb omnis. Entens?
És molt interessant,
sobretot el fet de saber què li pots demanar.
Clar, aquest és el gran repte, eh? I aquí és on te diuen que estaran les feines del futur. És a dir, tota aquesta gent que sàpiga treballar tots aquests programes, o no sé com li haig de dir amb això, però exacte, que sàpiguen demanar a l'eina.
Tenia la imaginació per dir, vull això.
Exacte. I aquest procés del demanar i com li demanes és el que diuen que és on aniran les feines al futur, deies, Pol.
Sí, com deia aquella amiga meva, jo la intel·ligència artificial no vull que em compori les melodies, que em...
Vull que em renti els plats, no?
Perquè jo pugui tindre temps de rentar plats i fer rentadores.
Sí.
Jo vull al revés, que la intel·ligència artificial s'ocupi de les feines domèstiques perquè jo
d'aquelles que jo no...
també li pots demanar. Ets tu qui decideixes el que demanes.
Clar, és el gran repte, no? Però que no ens tregui aquesta part més artística, no? En aquest cas, a més, artesanal. Abans que parlàvem del públic potencial, no? Jo no sé si exposar en una biblioteca, deia tots dos, en el teu cas, Pol, ja ho vas fer l'any passat. Mm-hmm. Si això també obre les portes a un públic que igual és diferent al que quan tu exposes en una sala expositiva, no? És a dir, una biblioteca, que al final la gent igual no va, entra a la biblioteca no pensant en l'exposició, potser, no?
A les biblioteques, i també hi ha que comptar els centres cívics.
Uh-huh.
Els centres cívics estan programant, sobretot a Barcelona, que és on jo tinc les referències, i un dels meus amics i artistes, el Jesús Martín, em va dir: ostres, reivindiquem les centres cívics, biblioteques, espais públics per
fer-los
funcionar com a galeries, com a sales d'audicions, perquè si no entrarem al circuit comercial de les galeries o al circuit comercial dels festivals, dels grans esdeveniments musicals de l'estiu, que vagis on vagis et trobes sempre el mateix grup d'artistes. Llavors, i els que volen debutar, també està passant com amb la pintura i amb l'escultura.
Uh-huh.
Els que estan fan una barrera i no deixen que accedeixin als
que entrin d'altres, no?
Jo aquests dies que estava muntant, hem estat 2 dies muntant l'expo,
sí.
I clar, constantment jo estic a l'entrada i entrava i sortia gent. El públic que entra a la biblioteca,
sí,
quan entra baixa la veu.
Sí,
primer
cert.
De tot. I per mi és un públic diferent.
I en aquest món sorollós, no?
Em diu moltes coses de la persona que entra, no? Té respecte, ve a buscar cultura,
uh-huh.
En aquest cas ve a buscar llibres, però hòstia, la mentalitat i el cogut de la persona que entra en una biblioteca, normalment...
Per això dic, si és un públic interessant en aquest sentit,
jo penso que
no?
Sí.
El
ja t'ho diré, quan
ja t'ho direm si hem venut perquè totes aquestes obres que tenen...
No només vendre, el fet de les felicitacions...
El feedback,
uh-huh. Sobretot. Ja no és un tema de vendre, que sí, però també m'ha agradat moltíssim. Avui mateix he anat a portar les ampolles de cava per aquesta tarda I Raimon, ja hi ha dues persones que han preguntat que on estan els preus, i dic, hosti, encara els haig de portar, encara no, i però ja hi ha gent que està preguntant per qui ha fet això, i a mi això em fa molta il·lusió, quasi tanta com vendre, o sigui, per mi si venc millor, però les felicitacions i la reacció sobretot dels nanos de veure'ls davant de les
molt
obres
important.
És sí? Fantàstic, és fantàstic.
Dels joves, no? Sí, bé, una... la biblioteca és un espai també, diguem, home, potser no és el més el freqüent,
somriure,
però...
El somriure davant d'una peça que està estàtica, que no es mou, hòstia, per mi és un premi.
Home, perdona.
Per mi.
I a més aconseguir el que deies ara, amb una escultura que és una peça estàtica feta més en material sostenible, quan la competència en aquests moments són les pantalles amb tot de sí. moviments... per segon, per mil·lèsimes de segon que passen, clar, que aconseguir no, captar l'atenció a través d'això, d'una peça estàtica
penso
o d'un...
que és important per mi el carinyo que agafen a la peça, carinyo, la paraula és carinyós, no?
Sí.
O sigui, quan et poses davant d'una obra i et fa gràcia, o sigui, que quasi que segons on l'abraçaries, no? Dius, hosti, que xula, que maca, que... i si després et coneixen a tu i hi ha bon feedback, per mi això és...
I no sé, clar, no sé si això la biblioteca ho permet, probablement sí, també, però i ara que parlàvem del públic jove, no? Del públic infantil o públic jove, que trobo que també, no sé si és interessant això, davant de les vostres obres, que es puguin... Entren a la biblioteca no pensant en això, probablement, sinó doncs, a buscar un llibre, no? O a fer els deures o una feina o el que sigui... i veure aquella obra genera immediatament una conversa potser amb el company, amb la mare o amb qui vagin de, doncs, en el cas de les teves escultures, per exemple. Clar, tu què hi veus aquí, no?
Les meves escultures tenen peces que ja no existeixen.
Clar.
Hi ha unes tisores que són per esquilar les ovelles, que això ja no es fa servir. Llavors pregunten, i això què és? I això per què era? I això per què serveix? Llavors, clar, tot això també genera cultura de cultives una miqueta la història de la peça, no? Que ja no és. Fa poc vaig fer un moble bar amb una caldera antiga francesa i, clar, la gent...
Que vas pel món recollint objectes antics?
Si tinc espai, sí.
És que era la següent pregunta. I on els acumules?
Si tinc espai, sí. De moment tinc un trastero.
Ah, d'acord.
Però, bueno, quan vivia a França tenia un taller molt gran a casa, sota de casa, i bueno, al final vaig tenir que parar perquè hi ha moltes coses que m'agraden, hi ha coses que dius bueno, això m'agrada, no sé què faré però m'agrada la peça. Hi ha peces que les veig en els mercats aquests
d'antiguitats,
bueno, a França, no? A França hi ha els vidres de Granyer
que és
gent que tira coses i les fot en un descampat i bueno, allò per mi és el més.
Allò que on hi ha gent que hi veu brossa o merda directament,
sí,
no?
Sí.
En Raimon és capaç de veure art. Que és...
Perquè altra vegada em diuen, i què hi trobes? Què et trobes? Dic, hosti, per mi és
el paradís.
És l'Alibaba, és la droga d'Alibaba. És bestial.
Clar, no sé si sou molt prolífics, perquè aquest és també un altre dels grans reptes dels artistes, és on emmagatzemeu tota l'obra que creeu,
clar,
no?
Clar.
Clar, entenc que l'ideal seria que tal com la fas pogués sortir i vendre-la, però entenc que no sempre passa, no? I clar, emmagatzemar tot això, clar, no estem parlant d'objectes petits, no? Per molt petit que sigui un quadre o una escultura, al final ocupa un
espai. Els quadres és més fàcil.
Els quadres no.
Perquè a més, no sé si també, clar, per mantenir-los...
Ocupen espai. Jo... doncs sempre he tingut un taller, a vegades amb la vivenda, a vegades separat, el tinc separat, tinc un taller magatzem a Barcelona on tinc llibres, discos, sobretot olis amb tela. Per això últimament, fa anys, m'he especialitzat en aquarel·la, sobre paper, perquè ocupa menys.
Ah, és a dir, el motiu està que ocupa menys? Que curiós, eh? Mira. Vaig a fer això, que m'ocupa menys espai,
sí,
no?
Sí, sí. M'hi trobo tan còmode amb l'aquarel·la com pintant amb l'oli o amb tinta. Vull dir, no és... El que passa que
és
per pintar l'oli necessita un espai, uns envolums, unes mires que...
I quan un és creador d'art, és consumidor d'art, també?
Sí.
Sí?
Sí, podem, sí. Sí, ens fa il·lusió els amics que pinten i que...
Jo tinc una obra seva.
Sí? Tens una obra del Raimon?
Sí, me la va regalar fa un any.
Sí, 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 no et fem cosetes i bueno...
També sou generosos regalant?
Sí,
és a dir,
jo massa.
Sí?
M'agrada molt regalar, sí. Sí.
I ho agraeix la
Tenim
gent,
un problema,
també, no?
els artistes, almenys jo, no sé els de més, però jo... i és que sovint em diuen no valores el que fa realment, perquè em costa tan poc i m'ho passo tan bé quan fas les obres, és tan divertit. A vegades em dius, això no ho diguis.
Quant de temps tardes, per exemple, en fer una escultura com aquestes que veiem a la biblioteca?
Depèn, perquè a lo millor les tinc les peces i no sé què fer amb elles, però per exemple el que t'explicava del moble bar, que vaig fer una caldera francesa, la vaig veure en el Emmaüs a França, hi ha com els Càritas i allà venen trastos i venen per molt bé de preu, i allà ja ho vaig veure, dic, hòstia, un moble bar això, bestial, de seguida. Canvien peces que les veig, m'agrada la peça i dic, algú farem això, però no ho sé, i he tingut peces anys, i de repente se'm gira el cervell i dic, hòstia,
fins que veus el què,
no? Làmpara, no?
Fins que arriba la musa, la inspiració.
Vaig comprar uns morrions de cavall i vaig fer una làmpara. Quan els vaig comprar no sabia què faria.
Quin és l'objecte més estrany que has fet?
Més estrany? Ai, no ho sé. No ho sé, no te sabria dir.
Home, aquest dels morrions, fer una làmpara amb morrions de cavall, a mi em sembla curiós, eh?
Bueno, doncs aquesta.
Tens tantes que no saps, ara no et venen ni al cap. Pol, i el quadre que tinguis més carinyo de tots els que hagis fet?
L'últim que he fet.
L'últim? Per què és l'últim?
Perquè és l'últim.
L'últim sempre és el millor?
Sí. Bueno.
Així hi ha artistes que ho diuen, eh? Sí. Que si preguntes, el teu millor quadre, et diuen, encara no l'he fet.
Dona, hi ha quadres que tinc especial carinyo pel resultat o per la concepció o per les històries que arrossega. En canvi, per exemple, amb aquesta exposició que no tenia un motiu, o sigui, un model realista o figuratiu, moltes vegades em començo a pintar i no sé què em sortirà al final. Jugo amb colors, amb els complementaris, amb els harmònics.
L'emoció del moment.
Sí.
Això és com fer l'amor, que sempre l'últim és el millor.
Deu ser això.
Doncs ens quedarem amb això i per tant com que encara... No, home, està bé, està molt bé la metàfora, em sembla correcta, i a més està per venir l'últim, perquè clar, si l'últim ha de ser el millor, aquí no s'acaba la cosa, perquè aquí tots els artistes seguiran creant. De moment tenen oportunitat de veure els quadres, les figuracions abstractes de Pol Borràs i aquestes peces, aquest calçat caçat de Raimon Soldevila a la Biblioteca Santiago Rusiñol fins al 19 d'agost. Digues, Raimon.
I la inauguració és avui de 7 a 8 i mitja.
D'acord.
No més tard.
Amb copa de cava, ja ho saben. Sí. Això sempre ajuda, eh?
Mira, una copa de vi i uns patés.
I uns patés que fa el Pol, descomunals.
Uns patés que fas tu?
A part de pintar.
És a dir, a part de pintar també cuines?
Sí.
I què són, patés vegans o alguna cosa així curiosa?
No, patés. D'escopinyes i d'aixoves.
Boníssims.
Caram.
Pròxima vegada en portarem.
Doncs mira, que a més els hi donaran teca, tu.
També, i aprofitant, anuncio que la setmana que ve, el divendres que ve, debuto amb el meu grup musical aquí a Sitges.
A on?
A la cantina del Retiro. Ah, a les 4:00 PM.
I com es diu aquest grup?
Percolats.
Percolats?
Sí.
Entenc que hi ha percussió?
No, tu ets un percolat i encara no ho saps.
Ah.
Els percolats.
I quin estil de música feu? Podem definir-ho?
Rock, blues, pop, habaneres, però en català.
Home, a veure, rock, pop, blues, habaneres, això és
català.
Una mica eclèctic, eh?
Sí.
És així, eh?
Però en català, no és el rock català, no, és rock o blues o pop en català.
Percolats. A la cantina del Retiro, has dit quin dia?
El divendres, dia 2 d'agost, a partir de les 8, 8:45.
Allà també hi haurà patés, allà patés no.
Ara hi haurà mandanga.
No.
Allà hi haurà ballaruca. Els patés aquesta tarda a la Biblioteca Santiago Rusiñol en la inauguració. Gràcies, senyors, un plaer.
A tu.
A vosaltres. Gràcies.